Avui, dia 20 de març, a més de ser el dia en què entrem a la primavera, celebrem el Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil. Aquest matí, en un acte celebrat a Sant Andreu, al Sant Andreu Teatre, al SAT, s'ha llegit el manifest de l'Associació Internacional de Teatre per a la Infància i la Joventut. L'acte també ha comptat amb l'actuació del circ Pistolet i ha servit per escalfar motors de cara a la mostra d'Igualada, Fira del Teatre Infantil i Juvenil, que se celebrarà dels dies 12 al 15 d'abril a la capital de l'Anoia. Estem en disposició de saludar el Pep Ferrés, que és director de la mostra d'Igualada, que ha participat en aquests actes del Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil. Pep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs moltíssimes ganes de saber-ne més. Com a mercat estratègic de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya, la mostra, de fet, ha centralitzat la celebració al país per segon any consecutiu. Què ha consistit l'acte d'aquest matí al SAT?
Doncs mira, aquest acte, que tal com has dit molt bé, vam iniciar l'any passat, vol ser un tret de sortida de la mostra, que normalment sempre coincideix doncs que la mostra és unes setmanes després i, per tant, doncs és molt proper, amb unes dates molt properes. I aleshores, doncs, bé, volem llegir el manifest que anualment encarrega la CITEG, que és una associació internacional pel teatre de nens i nenes de tot el món, és a nivell internacional. I doncs, la idea és cada any anar-ho fent en un espai diferent, espais del país, on, de la ciutat de Barcelona o d'arreu del país, on s'exhibeixi teatre familiar. I hem fet això, hem fet el manifest, hem presentat una mica la mostra, molt per sobre, i aleshores han vingut doncs, diferents companyies que participaran a la mostra i també gent del sector, associacions professionals, diferents professionals del sector, i hem fet una foto de família d'aquesta mostra 2018 i ha servit una mica de tret de sortida.
Per què cal reivindicar dies com avui? És a dir, quina és la gran reivindicació que cal fer en una jornada destinada al teatre per a joves infants?
Sí, bé, és el que passa una mica amb tots els dies mundials d'alguna cosa, no? Que dius, això està molt bé, però i la resta de l'any què, no?
Exacte.
Jo tinc una mica aquesta sensació, que avui reivindiquem el Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil, però bueno, aquest dia s'hauria de fer extensiu a la resta de 364 dies que té l'any més, no? A part d'avui. I bé, doncs reivindiquem una mica el que portem reivindicant la resta de l'any, o sigui que el teatre per nens, com tota la cultura per nens, s'hauria d'anivellar a la resta de cultura per adults i per tota la resta de persones, no? I, per tant, doncs, bé, nosaltres com a mostra i com a mercat estratègic procurem portar espectacles de qualitat, espectacles que no menys tinguin la intel·ligència dels infants. Els infants creiem que no són els espectadors del futur, com es diu molt sovint, que hem de fer coses per ells perquè són els espectadors del futur. Jo penso que no, que són els espectadors del present i que són espectadors que, ni que siguin més petits, són igual d'intel·ligents que la resta d'espectadors adults, no? I, per tant, a nivell cultural els hem de donar el millor que puguem i, bé, doncs a la mostra així ho intentem.
De fet, fixa't, el manifest porta per títol Porta el nen al teatre. Clar, aquí, jo crec que, o penso, qui s'ha de conscienciar, qui s'ha de convèncer és els pares. Perquè sovint els nanos, quan van al teatre, s'ho passen bé. És a dir, jo no conec, o pràcticament cap infant, que no s'hagi passat bé al teatre. Sempre poden queixar-se, sempre poden agradar. Però en general és un públic agraït. El problema és que els pares, de vegades, no els hi donem l'oportunitat de que gaudeixin veient teatre.
Sí, de fet, nosaltres sempre diem que el nostre públic són els nens, però aquests nens normalment venen acompanyats dels pares o dels mestres, no? Que també és una altra manera. Entre setmana, habitualment, els infants i els joves van al teatre doncs, a través de les funcions escolars o a través de les propostes que puguin escollir amb l'escola o els instituts, no? I sempre tenim aquest triangle, no? Els nens i nenes, els pares i els mestres. I, per tant, doncs, això ens adrecem a tots. O sigui, el públic final és l'infant, però el mediador, el que fa que l'infant arribi a les platees, doncs són els mestres o els pares, sí, sí.
I gosa de bona salut el teatre infantil i juvenil?
Jo crec que sí, que cada vegada més cada vegada hi ha més artistes i companyies que, com a primera opció de la seva via a l'hora de crear espectacles, és la d'adreçar-se als nens i a les nenes. Fa molts anys, jo penso que ara això ja ho tenim superat, però és veritat que fa molts anys hi havia una mica aquesta cosa de dir, bé, jo sóc actor, però si tinc feina faré teatre de veritat i si no en tinc faré teatre infantil, no? Una mica. I això sí. Jo penso que està superadíssim, que vull dir que et pots trobar en algun cas que algú et comenti això, però cada vegada hi ha més companyies, actors que acaben de fundar la seva pròpia companyia, que escolleixen com a primera opció adreçar-se als nens i nenes, perquè, de fet, és un sector, és un mercat que et garanteix un treball més constant, perquè pots treballar entre setmana, pots treballar...
Ui.
I jo penso
sembla
que... Hola?
No, se'ns havia tallat res, un segon, res, només un parell de segons, digue'm.
No, doncs dic això, que és un sector que jo penso que gaudeix de molt bona salut i, de fet, la mostra, com a mercat estratègic, té molt bona percepció a nivell de negoci que s'hi fa, perquè recordem que és un mercat on s'hi va a comprar i a vendre, o sigui, els programadors venen a buscar espectacles i les companyies venen a oferir els seus espectacles per vendre'ls i formar part de les programacions del país.
Escolta'm, plats forts, vinga, principals atraccions d'aquesta i novetats d'aquesta mostra que es farà del 12 al 15 d'abril.
Bé, mira, jo ara mateix no et destacaré cap nom perquè penso que hi ha 53 companyies, hi ha un programa molt extens i dir-ne un o ressaltar-ne dos o tres doncs seria una mica menys tenir les altres, no? Però sí que et remarco que aquest any, per exemple, tenim molta presència de circ. El circ en aquest país està vivint un moment molt bo, molt sa, i també hi ha moltes companyies de circ que també veuen el mercat infantil i juvenil com un dels seus llocs on buscar-se. Després tenim un espectacle inaugural, jo penso que molt potent, és una companyia italiana, que es diu Factory Adriati. Es presenta una versió de la Neguet Lleig, que jo penso que és molt recomanable. I després destacar algunes coses, com per exemple l'Escorxador, és un espai d'Igualada, on hi centralitzem tota la programació per joves, que deixa'm explicar-te una mica que des de fa uns anys estem intentant potenciar el teatre per aquesta franja d'edat, a partir de 12 anys, de 12 en amunt, de 12 a 18, que és aquesta edat que ja no van al teatre de la mà dels pares i mestres, com comentàvem fa un moment, sinó que molt sovint han deixat d'anar a aquest tipus de teatre i no hi tornen a anar fins que ja són adults o fins que decideixen anar-hi pel seu propi peu. Aleshores, doncs, bé, estem buscant i estem treballant perquè els joves d'aquesta edat, els adolescents, tinguin propostes que els hi puguin ser molt interessants, i el que fem és centralitzar-ho tot en un espai on, a part de les obres de teatre i dels espectacles que estan pensats per ells, doncs hi ha activitats lúdiques de tota mena, des de concerts, DJs, tallers, un dinar popular i un munt de coses, que està autogestionat per un grup de joves d'aquí, de la ciutat d'Igualada, que bé, ha pensat tot el que pot interessar al públic d'aquesta franja d'edat. Per tant, també, si ja no sou nens i ja sou més grans, doncs podeu també trobar coses per vosaltres.
Doncs a Igualada hi heu d'anar el dia 12, del 12 al 15, per participar, per veure, per gaudir d'aquesta mostra de teatre infantil i juvenil. 54 espectacles, 104 representacions, 30.000 espectadors, 700 professionals acreditats. Vaja, podem seguir donant dades. En tot cas, el més important és que les gaudiu. Pep, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, Pep Ferrés.
Doncs
que vagi bé, fins a propera.
A vosaltres. Vinga, fins aviat.
Director de la mostra. Adéu. A reveure. Doncs el teatre infantil, clar que sí. Avui és el Dia Internacional i cal reivindicar-lo. Però no només s'ha de reivindicar, hem d'exercir, d'executar la voluntat de portar els nanos al teatre. Ara fa uns dies estàvem a l'Escala i precisament en parlàvem del que ara us expliquem. Ara fa 10 anys, el retorn de l'emblemàtic Esculapi, o millor dit, l'Esclepi d'Empúries. Parlem d'aquesta escultura grega trobada l'any 1909 a l'inici de les excavacions que durant prop de 100 anys va estar custodiada fora del recinte empurità. El seu retorn va significar el tret de sortida dels actes del centenari del jaciment. Avui aprofitem l'efemèride, aquests 100 anys, per parlar d'aquest déu grec. Anem a Ràdio La Scala. Lali, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs qui millor ens pot parlar d'aquest déu grec és la Marta Santos, que és la directora del MAC Empúries, i també en Quim Tremoleda, que ens acompanyen tots dos, en Quim com a cap d'arqueologia del museu, com a arqueòleg del museu. I ells dos ens intentaran posar una mica de llum en la discussió aquesta que hi ha entre els investigadors sobre si estem efectivament davant de l'Esclepi, o Esculapi com el coneixem aquí, o de Serapis, val? Són dos déus grecs diferents. També parlarem de moltes altres qüestions, no? Al marge d'aquesta discussió, evidentment, ningú dubta que del valor cabdal d'aquesta escultura. Molt bona tarda a tots dos, benvinguts.
Bona tarda.
Aviam, Esculapi o Esclepi és el que tenim, és el que hem conegut sempre, però què passa amb aquesta altra teoria que diu que podria tractar-se d'aquest déu grec i egipci que es diu Serapis?
Bé, per nosaltres continua sent l'Esclepi o l'Esculapi d'aquí, perquè efectivament és una escultura complexa que té moltes reparacions, i el que estem convençudíssims, i també els que defensen que és un Serapis, és que això va ser un Esclepi inicialment, que segurament aquesta estàtua es va reparar amb aquests tallers del centre mediterrani, on es feien i es tornaven a recuperar estàtues d'aquestes. De fet, l'estàtua té dues parts clarament diferenciades: la part del bust, que és de marbre de Paros, i la part de baix, la part del cos, que és de marbre del Pentèlic, de la zona d'Atenes. I quan es va ensemblant aquestes dues parts, es va tornar a crear la figura amb una iconografia clarament identificada com un Esclepi. Per tot, pels plecs de la roba, etc. Efectivament, aquesta estàtua després té una altra reparació en el braç esquerre, que està clar que és un afegitó posterior, no sabem de quan, ni si va passar Empúries, si ja ve així. Per tant, clar, tot això és molt complex i diríem que gairebé irresoluble, no? En tot cas, el canvi de posició d'aquest braç és el que ha permès la possibilitat de dir que això poder va significar també un canvi d'atribució del déu. En tot cas, els arguments nosaltres no creiem que siguin suficients com per fer aquest canvi. En canvi, sí que, per exemple, en el cas de la dita Afrodita o la Venus d'Empúries, que un investigador alemany que diu Röder va proposar que fos un Apolo, ens va semblar que realment hi havia un cert fonament per això, i ara per nosaltres és l'Apolo d'Empúries, que a la vegada estaria al sector dels temples, ja és el pare de d'Esclepi, i també tenia unes facultats curatives, etc. En definitiva, tot és un tema de sincretismes religiosos que en aquest moment moltes vegades barregen entre si. Jo penso que és més un tema de personalismes que no realment d'atribucions, i això és una teoria que ha sortit a partir dels professors d'universitat, que a més volen quadrar tot el reste escultòric que hi ha a Empúries amb un conjunt, cosa que és altament improbable, perquè el que ens queda és una part molt parcial d'una realitat molt més complexa, i per nosaltres no són arguments suficients per iconografia, per cronologia i per molts altres elements que de moment mantenim, diguem, encara aquesta atribució. Però bé, com dic, no és un tema fàcil, eh?
No, ja ho veiem. No podia ser d'una altra manera. És una de les peces, diguem, emblemàtiques d'Empúries, que, com has dit, aquest any compleix 109 anys de la seva troballa, i que en l'any 2008 doncs va suposar el retorn d'aquesta peça a Empúries, doncs l'inici dels actes commemoratius del centenari de les excavacions. I diguem, el retorn va anar acompanyat també per una modificació del museu per acollir precisament en una sala adequada doncs aquesta escultura, juntament amb les altres troballes. Com dic, és una estàtua complexa, és una de les troballes més significatives, o la més significativa de les excavacions, que es va produir tot just començades, sí, el primer any de les excavacions.
La troballa de l'Esculapi marca l'inici d'Empúries, no?
Sí,
de les excavacions.
Sí, va ser l'any següent, la segona campanya d'excavacions, que van tenir la sort de localitzar aquest conjunt escultòric tan important. I es va convertir, va esdevenir de seguida
un emblema,
un símbol d'Empúries, i també del moviment noucentista, que en aquests moments era una mica el context cultural que va ajudar a consolidar tot el projecte d'excavacions de la mà d'en Puig i Cadafalch, en Prat de la Riba i del seu ajudant Empúries, que va ser Emili Gandia. Doncs la troballa d'aquesta estàtua, i com no podia ser menys, és una estàtua complexa, com ha dit en Quim, doncs sobre ella discuteixen els investigadors, però de moment hem de trobar arguments molt sòlids per trencar aquesta tradició que l'ha identificat amb, com l'Esculapi d'Empúries, hauríem de dir, sí, l'Esclepi, perquè és una estàtua grega, no?
Però continuarà sent, com a mínim, durant un bon temps l'Esclepi o l'Esculapi.
Sí, tot reconeixent aquesta discussió, que també enriqueix una mica el coneixement i l'estudi d'aquesta escultura. No?
I per què ha estat, no ben bé 100 anys, però 99, pràcticament, fora del recinte d'Empúries, aquesta escultura?
A veure, en el moment que es va trobar, Empúries no comptava encara amb instal·lacions capaces de poder acollir aquesta peça i de ser exhibida. Totes les grans troballes en aquestes primeres campanyes i encara durant uns anys després eren traslladades al Museu d'Art i d'Arqueologia de Barcelona, que estava a la Ciutadella aleshores, i aquí a Empúries a partir del 1916 sí que es va edificar un primer museu, es va inaugurar el 1917, l'any passat va fer també un segle de l'obertura d'aquesta instal·lació, però era una instal·lació modesta que es mostraven algunes troballes. Evidentment l'Esclepi sí que va estar un dia exposat aquí a l'Escala, sí, diguem, per al públic local,
per clan popular,
però de seguida es va traslladar a Barcelona, on va estar en aquest museu, i posteriorment el Museu Arqueològic, que es va inaugurar a Montjuïc en 1935. Després va tenir alguns avatars durant la guerra, perquè va viatjar fins a Ginebra amb altres obres d'art que per la seva protecció durant la Guerra Civil es van traslladar, però després va ser retornada, i ha estat una de les peces que, diguem, centrals de l'exposició del Museu Arqueològic, que donava la benvinguda des de l'anella central del museu, però, diguem, donant resposta a una reivindicació que des de molts anys es tenia aquí a l'Escala, de que aquesta peça tan significada i tan vinculada a Empúries, pues algun dia pogués tornar. I el motiu del centenari va ser, diguem, una
opció
excel·lent perquè aquesta peça tornés.
Sí, potser el que ha tingut una mica d'importància que estigués a Barcelona ha sigut que va transcendir l'estricte mar local, igual que Empúries, es va considerar una mica això, els orígens de la cultura grega a Catalunya, etc. I, per tant, d'alguna manera, l'Esculapi estant a Barcelona no és que ho defensem, però sí que va servir una mica per difondre'l i perquè es convertís en un símbol, com deia Marta, d'aquest moment noucentista, de principi de segle, que el que buscava era una mica això, aquestes arrels identitàries de Catalunya i defensar aquesta arrel cultural que mira el Mediterrani més que cap endins.
Va fer d'ambaixador, podríem dir, no?
Sí, perfectament.
Diguem, és el símbol dels orígens grecs.
I des de la tornada de l'Esculapi, de l'original, perquè, tot i no ser l'original, aquí sempre s'ha exposat rèpliques de l'Esculapi. Per tant, la gent ja l'havia vist, com a mínim les rèpliques. Però des de que va arribar l'original hi ha hagut un augment de visitants, un augment d'interès també d'investigadors, etc.
El primer any, en el moment de la primera exposició de l'estàtua aquí, sí que va suposar, diguem, una atracció de visitants, sobretot els primers mesos que la peça estava aquí a Empúries, de gent que no l'havia vist, però evidentment han passat ja 10 anys. Ja és part, una part, diguem, del museu, vull dir, ja s'assumeix, no? Encara quan tenim alguna rèplica, en el jaciment es posa la rèplica, encara sense braços, perquè l'original que ara tenim al museu, diguem, el retorn va anar precedit d'una exposició que es va fer a Barcelona i també d'un procés de restauració bastant complet, que es va realitzar per part d'un dels restauradors del Museu Nacional d'Art de Catalunya, especialista en escultura, i que va fer un treball excel·lent incorporant algunes peces que fins aleshores no s'havien afegit a l'estàtua, però que en canvi eren originals, s'havien trobat
entre elles els braços.
Ella, com eren els braços. Vull dir, ara tenim la imatge amb braços dins el museu i sense braços en la còpia que tenim al jaciment en el lloc on es va trobar, on estava col·locada aquesta escultura originàriament.
Però que consti que els braços ja se sabia que eren seus i es havien tret, una mica potser per aquesta imatge de l'escultura tipus Venus de Milo, no? Sense braços, sí, perquè ja hi ha...
Sí, perquè hi ha una certa polèmica, polèmica entre cometes, no?, de si havia de portar o no portar braços, sobretot per la iconografia aquesta que tots teníem en ment de l'Esculapi sense els braços.
El que passa encara que hi ha gent que se resisteix.
Exacte, no?
Clar, i també sabem que era una estàtua que era pintada, com eren totes les estàtues gregues. El que passa que tenim aquesta imatge vinguda, diguem, del buixantisme, no?, que ens dona aquesta imatge del marbre blanc, sense pintar, pur, de la recuperació de la Grècia clàssica, de Winckelmann i tot això, i això ens ha viciat una mica la visió d'aquesta estàtua. Si és sense braços, sembla que és més, més artística, diguem-ho així, i això va fer que s'exposés així, però finalment, en aquest estudi que deia la Marta, bueno, vam decidir que els braços eren seus i no érem ningú per treure'ls.
Escolteu, ara que us sento parlar-ne amb absolut coneixement i il·lusió, més enllà de tot això que estem explicant, es farà algun tipus d'homenatge o d'acte commemoratiu d'aquests 10 anys o no? En principi continuaran les activitats amb normalitat, ho sabeu?
Doncs en principi no comptem, ja es va commemorar bastant en el moment de la seva arribada, que va coincidint això amb la commemoració del centenari de les excavacions, i en principi no, estem, de fet, cada any estem commemorant coses. L'any passat vam commemorar el centenari, el 150 aniversari del naixement d'en Puig i Cadafalch, amb una exposició que van tenir a Empúries durant l'estiu. També hem commemorat també, bueno, això, l'inici de les excavacions, sí. La figura d'Emili Grandia. Poder aquest any que descansem... L'any passat també van commemorar el centenari del primer museu.
Esperem a 100 anys.
Esperem,
ja està.
No, esperem una mica més.
100 anys més, home, no hi serem, per això.
Bueno, ho feia els que vinguin.
Bueno, de fet, nosaltres ara estem treballant en un projecte de renovació de l'exposició permanent del museu, que també afectarà a l'espai on s'exposa l'estàtua d'Esclepi. Per tant, quan inaugurem el nou museu, serà el moment també de commemorar, doncs, la manera nova d'exhibir aquesta peça.
No? Exacte, aquesta nova museografia pot ser el motiu també de renovar aquesta visió.
Fem una mica de repàs d'aquells 10 anys enrere, no? Quan arribava l'Escolapi, fins i tot una mica abans, quan hi havia aquelles converses encara entre l'administració local, el MAC a Barcelona també, pel retorn... I es parlava, doncs, d'això, d'aquesta voluntat de retornar a l'Escolapi, però també, llavors, suposo que allò són aquestes coses polítiques que es fan en aquell moment, no?, i que després queden, no sabem on, no?, però es parlava de convertir Empúries en un autèntic museu grec de referència a tot l'Estat. No sé pas com ha quedat això, i això havia d'anar en coordinació amb l'Estat espanyol, ho dic perquè potser ara tampoc no seria el moment més...
Bueno, són aquests grans projectes que després són complicats de portar a terme. De fet, Empúries, no sé si és el gran museu grec, de fet és l'únic museu d'un jaciment grec en la península ibèrica. En aquest sentit ja té prou singularitat, no? Perquè a part d'alguns vestigis a Roses, la ciutadella de Roses, sí, també es posa restes vinculades al passat grec de Rode, doncs en el cas d'Empúries, doncs, podem dir, tot i la seva modèstia, no?, la modèstia de les instal·lacions del museu, doncs és el museu, però evidentment hi ha els grans museus arqueològics del país, tant a Barcelona com a Madrid, que tenen col·leccions d'arqueologia grega, en el cas de Barcelona, Empuritana i no Empuritana, que són com a museu, instal·lacions, sí, diguem, més potents.
Això potser s'havia dit, però no hi ha hagut mai un projecte real, diguem-ho així, eh? Només és un tema de paraula.
Va quedant, sí, converses.
I una mica també pel tema aquest de com va tornar, perquè una anècdota que com va tornar els va costar molt. Va passar una pregunta parlamentària, perquè tornés l'Escolapi, i que no va ser tampoc fàcil.
I home, 98 anys va estar, sí, no?, perquè tornés. Sí,
sí. I quan va tornar, que ara hi havia el director llavors de Barcelona, molt agafat allà, i deia, cuideu molt bé. Va dir, jo dic, tranquil, que el cuidarem com si fos a casa seu.
Esclar. Tenint en compte que sí que era a casa seu, no? Com recordeu aquell dia, el dia que tornava?
Home, jo diria molt emocionant,
bé,
no?
Bé, va ser un dia... Perquè el trasllat d'una peça com aquesta ja de per si és complicat moure una peça. Ja només el muntatge i tot el dispositiu que es va muntar per traslladar aquesta peça, entrar-la en Empúries, pujar-la a la terrassa del museu, entrar-la per la porta, que és una peça que és de mida més gran que el natural, que ja tenia problemes per entrar, després per col·locar-la en el lloc on que ja va comportar problemes i va exigir, pues, això, la intervenció també de restauradors i de tots els conservadors que estaven...
Jo recordo que vam haver de reforçar la sala.
Vam haver de reforçar inclús el paviment per el pes d'aquesta peça. Vull dir que, sí, per nosaltres va ser, va ser un dia especial, eh? També perquè obria aquesta commemoració dels 100 anys de l'inici de les excavacions.
En tot cas, avui...
Estem molt contents de tenir-lo a casa nostra.
Avui hem volgut recordar aquests 10 anys de retorn de l'Escolapi aquí a l'Escala. Ho hem fet amb la Marta Santos, que ens ha estat acompanyant, i també amb, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, amb en Quim Tremoleda, que és el cap d'arqueologia d'Empúries, i la Marta Santos, que és directora del MAC d'Empúries. Moltíssimes... Ho he fet bé, no?
Sí.
Us he sentit renegat, dic, espera't un moment, anem a...
No, home, no. No hi ha hagut un moment que has estat bonit i Marta Sánchez, però a part d'això no.
No. No l'he sentit cantar... Exacte. No l'he sentit cantar himnes. Marta, Quim, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos ajudat a recordar un fet tan important. Que vagi bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Cuideu-vos. A reveure. Gràcies, Lali. Que vagi bé.
Vinga, adéu-siau.
Fins després.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, la tarda, a la teva ràdio local.
Ens agraden les activitats i els actes solidaris i per això d'aquí una estona viatjarem fins a un punt concret de Sant Sadurní d'Anoia. Aquest divendres hi ha una subhasta d'obres d'art. Per part dels beneficis que s'obtinguin aniran destinats a Càritas Sant Sadurní. Avui anirem a veure aquestes obres. Sergi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Josep Maria. Doncs en una estona estarem a la capella de l'Índex, que és aquesta sala, un equipament municipal on el proper divendres a la tarda es fa ja la segona edició d'aquesta subhasta benèfica que anirà doncs, a benefici de Càritas Sant Sadurní, una part de tot el que recapti en aquesta subhasta benèfica que organitzen paral·lelament l'Ajuntament de Sant Sadurní i Paqui Delgado, que és una persona molt inquieta i amb una vessant artística molt i molt important aquí a la vila, és promotora, té una galeria d'art i la veritat és que s'implica moltíssim en tot aquest tipus d'esdeveniments. Res, en una estona estem aquí a la capella de l'Índex per veure què ens depara aquesta subhasta benèfica que té moltes, moltes obres d'art.
Doncs serà un plaer saber-ho. Tot just d'aquí una estona, mitja horeta amb el Comptada, serem amb tu, Sergi. Fins després, que vagi bé.
Fins després.
A reveure. I així arribem a les 6 en punt.